L'audiovisual.
Doncs aquí ens tenim amb en José Luis Santiso avui fent aquest audiovisual, aquesta hora de bandes sonores, aquest programa de música de cinema que dedica tota la temporada a aquests quatre músics màgics que, a més a més, s'han succeït al llarg del segle XX. Són representatius de diferents èpoques de la música del cinema americà. I té molta gràcia veure la progressió d'aquest so del cinema americà i també la progressió d'ells en les seves carreres. Sempre a la introducció, un dels músics que no són protagonistes els saluden, com per exemple això que estem sentint de Carter Burwell, que és la música d'Almas en pena de Inisherim, aquella pel·lícula de l'any passat que el va dur a la final de l'Oscar, que no ha guanyat mai aquest músic habitual en les pel·lícules dels germans Coen, des de Sang Fàcil i Arizona Baby. Bé, era aquella història irlandesa, trista, sí, efectivament, amb Colin Farrell, Brendan Gleeson, etc etc. Una bona mostra de la qualitat musical d'aquest músic. No té res a veure amb la música que estem sentint en el cinema actualment. Li dic al Santiso, especialment perquè ara comentàvem una mica els vicis i manies i repeticions de moltes de les coses que podem escoltar. No serà una repetició en absolut el que tindrem ara amb Franz Waxman, com sempre el primer, el més antic, dels músics de la temporada. Aquest compositor d'origen centre-europeu arriba a un moment, i som al 1945, en què ja comença realment a imposar-se amb un caràcter definidíssim. La pel·lícula no l'heu vista, probablement. És molt desconeguda. Aquí no es va estrenar mai. The Horn Blows at Midnight, del 1945, va ser una comèdia, una fantasia extravagant de Raoul Walsh, a la mida de l'actor Jack Benny, aquell de To Be or Not To Be, la protagonista Alexis Smith, i la història d'un trompetista d'aquell moment en què la ràdio era en directe, i realment hi havia orquestres tocant en directe en tots els programes de ràdio, i aquest, en un moment determinat d'assajos i tot això, s'adorm i somia que és un àngel, i l'àngel és Azazel, que és el que representa que toca la trompeta al moment del judici final. Bé, no té res a veure amb el que escoltareu en aquesta producció de la Warner. El subjecte és només una, podem dir, per una banda, perquè es pugui lluir Jack Benny, per una altra, els músics. I Waxman sobrevola amb els seus inevitables sons de gran orquestrador per estil Gershwin i estil, per exemple, Rhapsody in Blue, però amb un humor gairebé absurd i propi del cinema d'animació. La veritat és que és molt, molt espectacular el que sentirem, molt típic de l'època també, una música, per cert, convertida en una suite per a concert que s'interpretava a les sales de concert i que aquí sentireu interpretada per la Queensland Symphony Orchestra dirigida per Richard Mills. Obertura per a trompeta i orquestra de Franz Waxman de The Horn Blows at Midnight. Thank you. Aquí Walksman s'ho va passar aquí, pipa, pipa, pipa. Va disfrutar fent el que volia i, a més, una demostració de facultats absolutament espectacular, la banda sonora del film The Hornblows at Midnight. El que sentireu ara del mateix Franz Walksman és 3 anys després, és el 1948, i és molt diferent, no té el mateix registre. Pel·lícula de por. És una pel·lícula que es titulava Sorry, Wrong Number, i aquí es va titular Voces de Muerte. La va dirigir Anatol Litvak, i els protagonistes eren Barbara Stanwyck, una rica heredera al llit permanentment malalta, que sent per telèfon una conversa que no hauria degut sentir, i això la posa en perill perquè és descoberta. Bert Lancaster, potser el marit, potser que se n'aprofita i potser que sigui l'enemic, o que no. Això és com vol Hitchcock. La veritat és que és una música que ofereix, això sí, una mena d'andante, podem dir notes en to menor, directament, però que avança lenta però inexorablement cap al clímax final amb unes dissonàncies creixents realment molt ben trobades, com una ombra que cau sobre ella de manera absolutament inefable. En certa manera és com si el nostre músic, Franz Walksman, ja hagués escoltat músiques de Bernard Herrmann, que és el que vindrà després, i que havia aportat maneres de fer i de conduir la música totalment noves per l'època. I ell, com bon musiquer era, també les va saber aprofitar. De manera que sentiu una petita suite de Franz Walksman de la música de Voces de Muerte. Fins aquí, Franz Boxman. I fins aquí, Voces de Muerte. He mencionat abans a Bernard Herrmann, i ara arriba ell. Arriba ell amb una banda sonora del 1951, una pel·lícula de Nicholas Ray, que es titulava On Dangerous Ground, amb Robert Ryan i de Lupino Ward-Bond, una producció petita, sèrie B, de la RKO. La història d'un agent sense feina que ajuda una mica a investigar un misteri en un lloc aïllat, ple de neu. 1 hora 22 només de pel·lícula, de tensió constant, sensació de perill, d'inseguretat, d'abstracció psicològica, sovint càmera en mà, cosa inusual absolutament al cinema d'aquella època. I la partitura de Bernard Herrmann és un altre pas en endavant determinat a demostrar el que es pot arribar a fer amb una música de cinema, no? Amb troballes sonores, forçant els volums de l'enregistrament, amb una nebulosa sonora característica dels metalls que fa servir Bernard Herrmann en les seves partitures. És un prodigi d'intensitat, de velocitat, també, d'agressivitat, diria jo, un aperitiu colossal del que arribaria a fer en les pel·lícules posteriors amb Alfred Hitchcock mateix. L'enregistrament és de l'època i potser no té els estàndards sonors habituals avui dia, però és un testimoni brutal de com ell volia que sonés la música d'On Dangerous Ground. A més, el sentireu al començament posant en ordre a l'orquestra amb la seva veu característica. De manera que aprofitem-ho. Música de Bernard Herrmann dirigida per ell mateix, dirigint ell a la seva orquestra, en una suite que conté el preludi, la pastoral, l'esquerzo, la tempesta de neu, silenci, ceguesa, capvespre, l'idiota, por, la cabina i persecució mortal. El film és On Dangerous Ground.
Oh, but the decrescendo takes place during the bar, not on the first note. Bar! A, please. Above, I'm sorry, A, A. Thank you.
Thank you. L'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Indescriptible com haurien acabat els músics d'aquesta orquestra enregistrant tot d'una seguit i dirigit pel mateix compositor a aquesta suite de On Dangerous Ground. Doncs bé, ara sonarà una música completament diferent i aquesta és la gràcia perquè fem un salt generacional, anem ja a l'any 1970. Ens trobem una època ja en què la música ha canviat absolutament, la música de cinema. Hem passat ja pels Mancinis, els Burbàjaras i tot plegat. El sinfonisme pràcticament ha desaparegut. I Jerry Goldsmith, que és qui ara us oferirà la balada de Cable Hook, fa una pel·lícula amb Sam Peckinpah. És a dir, entre Grupo Salvaje i Perros de Paja, la Warner Bros. Els hi permet fer un western còmic, un western que a més és una mena de cosa burlesca, originalíssima en l'època, sobre un rodamón que busca aigua al desert, i la troba, i a més es fa milionari gairebé gràcies a aquesta aigua, i això crida a que tothom vingui a robar-li el negoci. Ell només conviu amb una prostituta que és la seva enamorada, i són feliços allà enmig del no-res, banyant-se dins d'una tina d'aigua. És un oest ja precapitalista, on els cotxes prenen el poder, els hippies són inacceptables, som al 1970, imagineu-nos, feu l'amor i no la guerra, i la banda sonora està plena de cançons, d'erotisme, de llibertat i de ruptura d'esquemes, i Goldsmith fa una raresa que torna a demostrar la seva ductilitat, i per l'altra banda també que no té fronteres entre l'humor i el lirisme, i fins i tot, a vegades sembla que estiguis veient un dibuix animat, sobretot la part final dels que escoltareu, d'aquells del Correcaminos, el Bip Bip i companyia. La música de Jerry Goldsmith té orquestracions d'Arthur Morton i els títols de crèdit tenen una cançó que es diu Tomorrow is the Song I Sing, que ell va fer amb lletres cantada per Richard Gillies, que és l'autor d'una altra cançó, Butterfly's Morning, que ell li va convertir després musicalment en el que volia per la pel·lícula, Goldsmith, vull dir, i que canten els dos actors que no cantaven mai, protagonistes de la pel·lícula, Jason Roberts Jr. i Stella Stevens. Finalment, el tema de sortida precipitada és aquesta part que sembla tot un, podem dir, gairebé una pel·lícula de Bugs Bunny. Dit això, aquí teniu la balada de Cable Hook de Sam Peckinpah del 1970 amb música de Jerry Goldsmith.
Tomorrow is the song I sing. Yesterday don't mean a thing. I'll make today my next day's dawn. And I'll still be here grinning when the sun goes down. I'll get through this day first. It's not the worst. I don't care. I'll be there to put the sun to bed. Tomorrow is the song I sing. Tomorrow ragmen can be kings. The smile I wear will be my crown, and I'll be lighting up a lifetime when the sun goes down. Tomorrow is the song I sing. Tomorrow ragmen can be kings. Course sometimes kings may ragmen be. If it can happen to a king, it can happen to me. I'll get through this day first. It's not the worst. I don't care, I'll be there to put the sun to bed. Tomorrow still the song I sing. Good or bad, whatever it brings, got no choice, greet the day. And whatever debts I owe to fate, I'll make fate pay. Sun to bed tomorrow, be the song you sing. Yesterday won't mean a thing. Make today your next day's done. You'll still be here grinning when today's all gone.
Butterfly mornings, butterfly mornings, and wildflower afternoons. Catch me there, gonna get me there. Time to climb all the mountains on the moon. I'll be in butterfly mornings, butterfly mornings, butterfly mornings. Wildflower afternoons. On the wings of a butterfly, I woke to my morning. On the beams of a sunflower, on the day I was born in. On the petals of a wildflower, with the sun at high noon, I went walking in butterfly mornings and wildflower afternoons.
I'll find you in a cantaloupe, down there sitting on a seed. Go
gonna trace your footsteps underneath the weeds. Gonna string you up some dandelions. You're gonna wear them as beads. You'll be dancing with lace wings and dimples on a big city sign. Butterfly mornings, butterfly mornings, butterfly mornings, and wildflower afternoons. Catch me there, gonna get me there. If I have to climb all the mountains on the moon, I'll be in butterfly mornings. Butterfly mornings, butterfly mornings, and wildflower
Vaja, quin dimoniat, Jerry Goldsmith, que bé que s'ho va passar també fent aquest fragment de la partitura de la balada de Cable Hook, tota la pel·lícula, canviant completament de registre i aquesta mena de cartoon folk indiscriminat, que l'orquestra també s'ho va passar gran. Acabarem amb James Horner, clar, i farem un altre salt generacional, anirem als anys 80 i a 1986, any en què no para de fer pel·lícules importantíssimes, una darrere l'altra, i aquesta ben diferent de les altres. Es tracta de l'adaptació cinematogràfica de l'obra monumental d'Humberto Eco, El nom de la rosa, que va dirigir Jean-Jacques Annaud el 1986. Com que Sean Connery va acceptar ser el protagonista, els productors alemanys alemanys, italians i francesos van aconseguir també altres noms de mèrit per una producció caríssima. Per exemple, que James Horner vingués d'Amèrica per fer la banda sonora d'aquest film, que li donava un prestigi extern, per entendre's, i li permetia entregar-se a un treball musical misteriós, renunciant a moltes de les seves, diguem, habilitats, experimentant amb la música de la intimitat i també la música de sintetitzadors, en una atmosfera directament fosca i plena de reverberacions de veus humanes que venen com de lluny, com si no fossin terrenals, per entendre'ns, no? Ja recordareu que és la història d'un detectiu franciscà en un convent benedictí intentant trobar l'autor dels crims dels frares i també on es troba la mítica història escrita per Aristòtil sobre l'humor. Prohibidíssim en aquella època, no? Gran atreviment en aquesta banda sonora que inclou fins i tot la curiosíssima Beata Vixera de Perotin de Wolfenbrüten del 1099, que surt al mig de la banda sonora d'una manera també molt ben acoplada. Per tant, per acabar el programa, aquí teniu James Horner i el seu Nom de la Rosa amb els sintetitzadors de Ian Underwood i una suite que inclou els títols de crèdit, aquesta Beata Vixera, el primer reconeixement, la confessió i el final. Això és el final. Ja ens trobarem la setmana que ve. Santiso, a reveure fins aviat.